Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem ara i aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter. Aquest és un programa fet possible a la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I cada setmana la proximitat la tenim amb en Josep Víctor Gall, a qui saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats. I avui plorem. El nostre convidat és un savi de l'hostaleria i del turisme. Per tant, doncs, anem per feina.
Amb una extensa trajectòria i brillant trajectòria professional, anem a saludar sense més preàmbuls el nostre convidat. Anem a saludar el nou director de la Fundació Jordi Comas i Matamala, persona coneguda i reconeguda en el sector turístic, com apuntava en Víctor. Senyor Martí Sabrià, com està? Feliç migdia.
Molt bon dia. Estic encantat d'estar amb vostès.
Bé, hem dit nou director, tot i que cada vegada menys nou. Com li va arribar la notícia d'aquesta direcció de la Fundació Jordi Comas, senyor Sabrià?
Bé, va arribar, sorpresa, podríem dir, no? Des de que vaig anunciar la meva jubilació com a director gerent del grup Costa Brava Centre, ha anat passant que m'han anat arribant propostes de gent que diu ara que tindràs temps ens podries ajudar a fer coses, i en aquest cas la presidenta de la Fundació Jordi Comas i amiga Carme Hospital em va dir el director actual, fins aquell moment, que era Lluís Poch, un periodista gironí conegut, ho deixa perquè té incompatibilitats amb altres coses que està fent. Necessito un director i no em podràs dir que no, i així va anar. No. D'un dia per l'altre em vaig trobar amb la responsabilitat de la direcció de la Fundació.
Bé, encara que aquesta nova feina doncs encara que té un recorregut breu en el temps, però en canvi més de 40 anys com a gerent del grup Costa Brava Centre, jo m'he permès presentar el nostre convidat com un savi del turisme i també de l'hostaleria, perquè l'origen del grup precisament està molt vinculat a l'hostaleria. Ara, apartat de la feina inicial, però vinculat, possiblement més vinculat en el món turístic, quin balanç es pot fer de la pandèmia pel que fa a la Costa Brava? No, no només a la Costa Brava Centre, que és la seva especialitat, sinó amb el conjunt.
Bé, ha tingut una repercussió diferent per territoris, evidentment. La pandèmia ens ha privat bàsicament de turisme internacional, per tant, el sud de la Costa Brava, molt més depenent del mercat internacional, a més, molt variat, alemany, anglès, francès. Va patir molt l'estiu del 2020 i, per tant, va fer una temporada amb només la meitat d'hotels oberts i ocupacions no gaire importants. El mercat de l'Alt Empordà, que reparteix una mica la seva clientela entre francès i català, doncs també va patir una mica tot aquest tancament que França va produir l'estiu passat. I la Costa Brava Central, que té molta més presència catalana, no només des de la fixament turística excursionística, sinó també de la segona residència, amb un pes i específic important i un públic, diguéssim, català de gamma de portes requisitiu mitjan, vam mig resistir l'estiu passat en xifres que superaven de molt les de la resta del litoral català. Enguany les forces s'han igualat una mica, tothom ha crescut força a l'Alt Empordà, en presidència francesa, ha crescut al sud de la Costa Brava, amb presència, molta presència nacional i una mica d'internacional, una mica d'holandès, una mica de francès, una mica d'alemany, i la Costa Brava Central ha fet unes ocupacions magnífiques, semblants a les del 2019, sobretot el mes d'agost, el juliol lleugerament per sota el 2019, però amb uns preus que crec que són els més alts de la història de la Costa Brava, i per tant hi ha una certa satisfacció en el sector, també en el de la restauració, que evidentment va molt a remolc del que passa amb el nombre de turistes, i la restauració a l'Empordà en general ha anat molt i molt bé, i a la Costa Brava Sud també ha anat, estan contents, i estava a Lloret en el lliurament dels premis Premi Guitar, vaig poder parlar amb uns quants empresaris lloretencs i estaven contents, però ara els ha caigut ja molt el turisme aquest setembre, mentre que la Costa Brava Central i algun punt de la Costa Brava Nord encara es manté una ocupació bona amb l'arribada de francesos sèniors, aquests que eviten, diguéssim, el moment més àlgid de la temporada i busquen preus una mica més econòmics i menys densitat a les carreteres i a les platges. Per tant, estem contents dintre el panorama general que ha viscut el turisme arreu i el turisme a la Mediterrània. Jo crec que hem estat una mica afortunats respecte a moltes altres destinacions.
Senyor Sabrià, tot i que ja n'ha parlat de forma tímida, jo m'agradaria que aprofundís una mica més sobre les previsions del que ens espera després d'aquesta temporada turística. Com creu vostè que serà la propera temporada? I, en general, quin creu que serà el camí que emprendrà el turisme a la Costa Brava, en general, com deia abans en Víctor, a tota la Costa Brava, de cara al futur? Quines són les previsions?
Estem en un entorn d'incertesa. Això és innegable.
Senyor Sabrià, tenim incertesa també amb la comunicació telefònica. Se'ns ha entretallat. No sé si ens escolta vostè bé. Hem perdut la comunicació amb el senyor Martí Sabrià.
Ara m'ha sentit.
Hem recuperat la comunicació amb el senyor Sabrià. Endavant.
No, li deia que això, que estem en un entorn d'incertesa sobre com evolucionarà, però el que està clar és que la pandèmia ha deixat algunes característiques de comportament social que jo crec que duraran. La tendència, per exemple, dels hotels petits, de grans acumulacions, sense grans densitats, que són els que han fet millors resultats, millors ocupacions, crec que això durarà. Aquest era un model que correspon molt en aquesta part de l'Empordà petit i també una part de l'Alt Empordà. Jo crec que això ens situa en una posició d'avantatge futura. També en el terme de restauració, la tendència a menjar fora, les terrasses, els espais oberts, crec que això s'hi ha d'anar imposant. Per tant, hauríem de tenir en compte aquests criteris. Ahir la nova directora general de turisme, la Marta Domènech, en un discurs deia que no podem pensar el turisme futur sense pensar en sostenibilitat. Bé, per tant, crec que els criteris del turisme massiu els haurem d'anar aparcant i haurem d'anar pensant en formats menys densos, més amables, més còmodes, més propers a la natura, i probablement també, i aquí necessitarem col·laboracions institucionals, en pensar, per exemple, en sistemes de vacances més ben distribuïts, i per tant, fugir una mica de les grans concentracions que es produeixen a l'agost, la Setmana Santa. Intentar aquests models europeus, per exemple, de calendaris escolars, de 7 setmanes lectives i una de festiva, crec que hauríem d'anar per aquí.
Bé, aquests nous models turístics, doncs més, diguem-ho així, més esponjats tant pel que fa a la presència dels visitants com a l'urbanisme. Hi ha un taló de fons que sembla fins i tot amenaçar determinats indrets de la Costa Brava i precisament de la Costa Brava Centre, que hi ha la resposta social, el salvem l'Empordà. S'han de salvar l'Empordà?
Home, jo crec que no sé si s'ha de salvar, el que és segur és que s'ha de preservar. Jo, com coneixeu de fa temps, porto tota la vida defensant aquest criteri de que l'atractiu cada cop més no està dintre els hotels, ni dintre els apartaments, ni dintre els càmpings, sinó en el territori que trepitgem, i que precisament una de les gràcies d'aquest país, a diferència d'una bona part de la franja litoral mediterrània espanyola, on la primera línia de mar hi ha una oferta turística i a darrere hi ha res, el petit Empordà que ens ha fet diferents, ens ha fet més desitjables i ens ha fet poder vendre uns preus molt superiors a la mitjana catalana, és que vam donar valor des de fa molts anys al rere país i vam integrar com a criteri de destinació no només la serriera aquesta que estan en aquesta situació de creixement urbanístic, sinó el Pals, el Pelletallà, el Palau Sator, el Monells, el Rupià, el Fuixà, aquests pobles interiors absolutament rodejats encara de natura i de paisatge, que de vegades confonem una cosa i l'altra. Jo no estic tant per mantenir els boscos com per tenir molts camps de conreus, molts olivars, moltes vinyes, perquè si això els que ja hi vivim tot l'any d'Empordà ens encanta, per què no els ha d'encantar que no tenen aquesta sort i viuen en un pis a l'Eixample de Barcelona? Perquè quan responen aquesta sensació d'un camp, d'un vinya, d'un sembrat, d'una horta, jo crec que això a curt i llarg i ara és el principal objectiu del viatge, no? Incorporar, integrar el paisatge com una part d'allò que vas a buscar. I perquè el paisatge no mori, l'hem de preservar, l'hem de cuidar i hem de salvar aquesta gent que es dedica a això, als pagesos. Necessitem urgentment que la gent torni a la pagesia i torni a la pesca i el sector primari d'aquest país ens permeti tenir les millors gambes, el millor arròs, les millors garoines del món i al mateix temps tenir això, tenir el millor blat, el millor... Per tant, aquest sector primari que algú ha dit jardiners del paisatge, els necessitem amb urgència. A mi em fa patir quasi més això que un edifici més a primera línia de mar. Bé, però estaria molt per aquesta, per donar valor en aquesta imatge paisatgística que al final és la que ens queda a la retina quan marxem d'una destinació.
Bé, afortunadament sembla que la situació vírica a poc a poc va millorant i el tema Covid sembla que aquí va millorant a poc a poc, però aquest estiu no ha estat gens fàcil des del punt de vista de les dades de la Covid i ja no parlem de l'estiu passat. Tot això, altres destinacions turístiques, els estius, tant el passat com l'actual, sembla que han tingut millors dades que les nostres d'aquí. Durant la pandèmia pot ser que la competència turística de la Costa Brava hagi pres algun avantatge per la situació del virus? Caldrà treballar tenint en compte doncs, aquest aspecte o es comença des de zero? Com és la situació?
Bé, els nostres principals competidors a la Mediterrània en termes d'oferta i de preu són França i Itàlia. Grècia, Turquia, Croàcia juguen una altra lliga i els països africans de la Mediterrània també juguen una altra lliga. Quan dic una altra lliga vol dir que es maneguen amb altres preus, amb altres segments. Hi ha una part de la nostra oferta que és la fordista, la de moviments a través de la turoperació, com podria ser el sur de Catalunya, tot el Maresme i la part meridional de la Costa Brava, que poder competeixen més. Nosaltres competim, o hem volgut competir sempre, quan parlem de Costa Brava Empordà, hem volgut competir sempre amb la Provença i amb la Toscana. Per tant, aquests són els nostres referencials. I en aquests els he anat semblant a nosaltres. La Toscana ha incrementat molt la presència a Suïssa i una mica la presència a Alemanya per carretera. Nosaltres hem incrementat la presència a Suïssa i la presència holandesa respecte als altres anys, i l'espanyola, la no catalana de l'estat espanyol, s'ha incrementat perquè hi ha hagut aquesta tendència al viatge per carretera. Què ha passat als que no tenien accessibilitat per carretera, per cost, per vehicle? Doncs bé, els que s'han atrevit a fer viatges de grup han tingut molta més tendència a anar a Grècia o a Croàcia. Però la suma de l'oferta allotjativa de Grècia i Croàcia juntes no atrapa la catalana. Per tant, en termes quantitatius, de vegades perdem l'enfoc, amb qui competim i amb qui no competim. El problema de Catalunya en aquests moments és que tenim molts llits per omplir. No, torno a dir, no estic parlant de l'Empordà, però al sud de Catalunya, al Maresme i a la Costa Brava Sud hi ha molts llits i, per tant, això requereix molts públics. Països que els han anat molt bé com Grècia aquest estiu tenen molta menor oferta, no tenen pràcticament oferta de càmping, l'oferta apartamentística és molt petita, els suds que aquí s'han imposat d'una manera clara i que tenen una capacitat receptiva brutal tenen una participació molt menor. Per tant, No estem comparant exactament mercats i mercats. Jo segueixo dient que aquesta ubicació de la Costa Brava en aquesta cantonada del Mediterrani, l'espai per carretera més proper a Luxemburg, a Baden-Württemberg, a Alemanya, a Holanda, a Països Baixos en general, a Bèlgica, i a tot França, que segurament és el públic amb més tendència a viatjar pels seus propis mitjans, ens continua deixant en molt bona posició. Per tant, vull pensar que el futur de Girona Costa Brava està molt garantit.
Bé, ara passaríem a una pregunta més personal. Martí Cebrià és un dels, també és un dels promotors, un dels pares de la cantada de veneres de Calella. Això ell no, normalment no en presumeix gaire, però se li ha d'agrair aquesta iniciativa. Però aquesta cantada, amb 54 anys, que n'hauria d'haver fet 55, però tenim un buit de l'estiu passat, ha canviat. Ha canviat per bé o ha canviat per mal? Vull dir, aquelles cantades habaneres dels 10 primers anys respecte de l'actual, que s'ha convertit en un espectacle per tot el país i més enllà, amb quin model es quedaria?
Sí, jo em quedaria amb l'actual, una mica perquè me'n sento el pare, però sobretot perquè penso que en general, la cultura també ha evolucionat, els festivals, els espectacles, en general. Aquest any vam tenir una directora general de turisme que s'acabava d'estrenar, que és del Priorat, i em va dir, home, això és millor que el Festival d'Edimburg o que el Festival d'Avinyó. I efectivament, no és un festival perquè són dues nits que utilitzem aquell escenari i una nit de cantada de veneres, però crec que vam contribuir a fer de l'havanera un reclam important. Recordeu que l'havanera i la sardana, amb l'arribada de la democràcia, van patir molt. Estem parlant de principis dels 80, quan jo arribo a dirigir la cantada el 86, l'havanera estava en retirada. Tot el que era cultura popular, que és l'única que se'ns havia permès viure i fer una mica en l'etapa de la dictadura, doncs semblava que això ja ho teníem vist i que necessitàvem coses més novedoses. Per tant, fer de les havaneres un espectacle de primera divisió, portar-hi la televisió, generar una infraestructura, obligar els grups a assajar a la tarda, ajustar micros, sonoritzar com ja ha sonoritzat un quilòmetre i mig de façana marítima a Calella, vol dir fer-ho a l'abast dels que no volen ni pagar però que les poden sentir de la platja, posar pantalles gegants. Jo crec que va ser la suma d'una persona com jo, que venia del sector turístic i que tenia la necessitat permanent de fer màrqueting per fer venir la gent en els hotels i a la destinació, de dir a les havaneres, les hem de convertir en una cosa que tots els catalans com a mínim vulguin fer un cop a la seva vida, haver estat una vegada a Calella. I això passa, tu te'n vas a Manresa, te'n vas a Tàrrega, te'n vas a Lleida, te'n vas a Solsona i la gent et diu, oh, l'estiu passat vaig anar a les havaneres de Calella. I bueno, això a mi em fa feliç, penso que ha sigut un motiu, que el fet de donar-los per televisió ha fet que tothom les conegui, que totes les festes majors de tots els pobles de Catalunya programin un vespre de festa major, de festa major amb una cantada d'havaneres. Per tant, això també ha fet que els grups es puguin guanyar la vida, s'hagin pogut professionalitzar una mica, siguin més bons. Per tant, jo crec que és de les coses o de les aportacions que Martí Cebrià, honestament, ha fet en el territori de fer de l'havanera un reclam també turístic o cultural important.
Bé, l'hem presentat com a nou director de la Fundació Jordi Comas i Matamala. Jo li agrairia molt que recordés la figura de Jordi Comas i Matamala i també que ens parlés dels objectius de la Fundació.
Bé, en Jordi és un d'aquests personatges irrepetibles, que estava amb tot, que va obrir un restaurant quan tenia 20 anys, però que quan el tancava l'hivern se'n va anar dos hiverns a Madrid a l'Escola d'Hostaleria a Madrid, que en aquell moment era l'única que hi havia a Espanya. Per tant, no es va conformar en ser empresari, sinó que volia estar present, diguéssim, en els criteris formatius, en conèixer el Jordi, un personatge magnífic que va ser per la Costa Brava, sempre valent, sempre disposat a afrontar reptes, que va acabar creant un patrimoni turístic important, amb l'Ara al Mar, el Costa Brava, l'Aradi, la Riera, el Segaró, en el qual participava, l'Hotel Platja d'Aro, per tant, bé, un empresari com n'hi ha hagut pocs, i a més una mica visionari, molt obert, molt charmant, molt amic de tothom, molt amic de la premsa, per tant, un personatge que recordarem fins al darrer dia, perquè ha deixat petjada important. Aleshores, la seva mort, que a més va tenir aquesta mort tràgica i desitjada, diguéssim...
Molt lamentable, sí.
Sí, lamentable. Va fer que una colla d'amics de seguida introduïssin la idea de fer una fundació que portés el seu nom una mica per recordar-lo, com una persona del que ara en diem un emprenedor, que és el que ell va ser, i per tant ens hem centrat, ens volem centrar, en reflexionar sobre precisament el futur del turisme, una mica el que ha sigut el fil d'aquesta conversa, cap on hem d'anar, quin és el model, com l'hem de fer, i intentar mantenir aquest lideratge que jo crec que la Costa Brava Central té en el model, en intentar incorporar la cultura, la gastronomia, com un referent, no? Jo ara estava amb un empresari holandès que té un hotel a l'Empordà i estava amb un empresari suís-italià, i quan parles amb estrangers que estan invertint a l'Empordà, tots se diuen el mateix, és que bueno, hi ha un estil de viure, una manera de fer, un intentar que el turisme no sigui una cosa aïllada, sinó que sigui una cosa que participi, i intentem que la Fundació sigui això, sigui una mica la veu de tots els experts. Ara estem preparant un congrés per celebrar el nou auditori de Cap Roig, si tot va bé, el mes de novembre, amb els principals, amb dos dels grans urbanistes del país, amb dos experts en infraestructures del país, amb dos elements, molt que no us puc desvetllar encara els noms, però no està tot lligat, amb dos representants de la cultura, però fixeu-vos que quan parlem de turisme de futur estem parlant de turisme, estem parlant d'urbanisme, estem parlant d'infraestructures bàsiques perquè el turisme es pugui desenvolupar, estem parlant de la cultura com un element bàsic de la nostra oferta. No volem vendre més o exclusivament sol i platja, sinó volem vendre un territori viu on hi han passat coses, que té una història, que té un present i que té un futur, i que per tant volem que aquest enllaç de la destinació, aquest conèixer la història, però el viure el present amb plenitud, amb goig, amb gaudi, amb comoditat, formi part de la nostra proposta pel 2030, que crec que és un horitzó ni a curt ni a llarg, sinó a un mig termini assolible, i tenim l'aspiració de contribuir en aquest criteri, en el que crear una ideologia de país que ens porti a preservar-lo i al mateix temps a tenir orgull quan l'ensenyem.
Ens queda un minut per fer una pregunta molt ràpida, també demanarem una resposta ràpida al senyor Sabrià. Víctor, endavant.
Bé, què enyora de la feina anterior i què gaudeix de la feina actual?
Una pregunta difícil. No enyoro gaire res, perquè afortunadament ha sigut una feina que m'ha permès fer molts amics i, per tant, dia sí, dia també, algun d'aquests hotelers o restauradors em diu que per quedar, per sopar, per dinar, per seguir parlant de turisme i de país, i, per tant, no enyoro gaire res. Crec que ho he deixat en molt bones mans. Les noves gestores, les dues noies que ara porten el grup Costa Brava Centre, són molt bones, són molt joves, i crec que també en aquest sentit la meva junta directiva són molt joves, els presidents són gent de 40 anys, per tant, hem fet una renovació en tot el sentit, que és el que tocava, i estic molt satisfet. I ara, la veritat és que estic en projectes com aquest de la Fundació, amb assessoraments a grups importants, per tant, no, de moment no enyoro res, potser arribarà, però de moment no.
Senyor Sabrià, nosaltres agraïm molt la seva presència avui en el programa. Li desitgem doncs una jubilació el més agradable possible, i sobretot no s'estressi, perquè amb tota l'activitat que ens ha comentat, s'ho prengui de la millor forma possible. Gràcies, salut i fins aviat.
Moltíssimes gràcies.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
Fins la setmana entrant, si Déu vol.
Recordi que aquest programa va fer possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies. Fins la propera setmana. Adéu-siau.